Tot costa.
Arbeloa diu que el Madrid guanya menys lligues que el Barça per culpa dels àrbitres, però la teoria se li complica quan també acusa l'arbitratge de l'eliminació de la Champions. Francament, no crec que sigui ell qui hagi de justificar l'any en blanc del Madrid, i encara menys fent el ridícul d'aquesta manera.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dilluns 20 d'abril de 2026, l'endemà o al final d'un cap de setmana sense Lliga, però en final de Copa de... No va dir d'Europa, no. En final de Copa del Rei, amb protagonisme d'un dels possibles interessos del Barça per reforçar el nou. Avui en parlarem, però abans, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explica?
Doncs que efectivament ha estat un cap de setmana sense Lliga, però ara entre setmana, a canvi, tenim jornada. Demà comença a disputar-se aquesta 33a jornada de primera, amb 4 partits. El Girona rebrà el Betis a 2:15 de la nit. Sentirem Mitchell i també sentirem Arbeloa, perquè també ha parlat abans de rebre demà l'Alavés, a la mateixa hora que el Girona, i diu que els és més fàcil guanyar la Champions que la Lliga pels arbitratges espanyols. Però també diu que l'errada de l'arbitratge europeu davant el Bayern els va impedir disputar les semifinals. Vaja, un argument ben curiós, i el que queda clar és que tothom està en contra del Madrid a nivell arbitral i que això és el que els impedeix guanyar títols, bàsicament.
Pobres.
Doncs sí. A tot això, el Barça rep dimecres també a 2:15 de la nit al Celta, partit que Fermín haurà de jugar amb una màscara per protegir el nas i el llavi afectat pel cop que va rebre davant l'Atlético. Bernal encara no s'ha entrenat avui, és dubte, per aquest esquins que té el turmell. I també sentirem Eric García, que avui ha presentat la nova edició dels Relats Solidaris, aquest any apadrinats com deim pel Defensa, i que diu que vol guanyar la Lliga el més aviat possible.
La notícia seria que la volgués guanyar com més
bé,
tard...
Li, també és veritat que li preguntàvem si la preferia guanyar abans o en el clàssic, i ell ha dit que el més aviat possible. Que per tant això voldria dir que prefereix tenir un passadís, si és que n'hi ha d'haver, el dia del clàssic.
També et dic que si no ho pogués ser abans i ha de ser el clàssic, doncs també...
Clar, però aquí arrisques a poder perdre i aleshores que t'aixafin la festa, però vaja.
Bueno, en fi.
L'Espanyol juga dijous al camp del Rayo per la Diada de Sant Jordi i avui ha sabut que contra el Llevant haurà de tancar el sector 100 de l'estadi de Cornellà per la sanció rebuda per part del comitè de competició pel llançament d'aigua a l'àrbitre al partit contra el Getafe. Ja portaven alguns advertiments i ara això suposa un tancament que, a veure, afectarà 344 localitats, però és un advertiment que la gent s'ha de comportar.
Sí, de fet, l'Espanyol, havent identificat el llançador d'aigua, comptava que li aixecarien el càstig, però en aquest cas la federació o el comitè de competició han dit que no, perdó, n'han tingut prou, i com sempre passa, i segurament no hi ha una altra manera de fer-ho, 343 paguen pel poc cap del llançador d'aigua.
I mentrestant, el Sant Andreu continua celebrant l'ascens matemàtic a Primera Federació, a Primera REF, o com dius tu, a Primera FEF.
I, primera federació, per no,
sí,
per no molestar ningú.
Sí, direm Primera Federació, perquè ningú es molesti. Ja,
ara,
no tornarem.
Fer un clínic, però Primera REF és absurd.
Sí, però és com popularment la major part de la gent li diu, ja t'entenc el teu raonament. Ara mateix, el cas que la categoria és la que és, Primera Federació, i ara mateix tenen el mateix problema.
Sant Andreu els és igual,
sí, exacte,
que si, avui,
com li
els és igual si REF o FEF.
Exacte.
I han pujat.
Però tenen el mateix problema que va tenir l'Europa, que és que tenen gespa artificial. De tota manera, a Sant Andreu estan convençuts que podran posar la gespa natural i que els seus partits els jugaran al Narcís Sala. Ara bé, han de solucionar el trasllat del futbol base que hi va associat i que ara mateix no té, o com a mínim en la seva totalitat, no té un destí clar.
Estem a l'espera que es desperti el Francesc Ripoll. Ahir el vam deixar a la plaça Orfila celebrant l'ascens. Calculem que cap a les 8
Confiem ja, que tingui veu.
Ja s'haurà despertat, parlarem amb ell i també parlarem amb Manuel Camino, el president institucional del Sant Andreu, que ha estat la primera veu a ser molt taxativa amb el no a deixar el Narcís Sala. Després veurem com va l'encaix amb les negociacions, no només amb la federació, que aquí crec que hi ha poca negociació, sinó també amb l'Ajuntament de Barcelona. De fet, el trucarem per preguntar-li.
I en bàsquet, el Barça fa els últims preparatius abans de rebre demà l'Estrella Roja de Belgrat en partit de semifinals del play-in de l'Eurolliga. Els blaugranes estan obligats a guanyar aquesta eliminatòria a partit únic si volen disputar una final contra el perdedor de l'eliminatòria entre el Panathinaikos i el Mònaco per accedir als play-offs.
La setmana fa pujada pel Barça, si és que efectivament vol ser els play-offs, ha de guanyar els dos partits de moment ha de guanyar el primer, i si guanya el primer hauria de guanyar el segon, si no, evidentment no jugarà aquests play-offs.
I encara en bàsquet l'Uni Girona, que després de l'Eurolliga, on finalment han quedat quartes, se centren ja a la Lliga, han incorporat la base neerlandesa Laura Cornelius fins a final de temporada. Cornelius, de 30 anys i 1,74 m, ja va jugar a Fontejau la temporada 22-23. En motor, KTM ha informat que Viñales, Maverick Viñales, es perd el Gran Premi d'Espanya de MotoGP d'aquest cap de setmana, perquè encara es recupera de la intervenció del 31 de març. Li van retirar un cargol mal posat d'una intervenció anterior a l'espatlla esquerra. L'equip Tech 3 volia que Pol Espargaró fos el seu substitut, però el de Granollers té una lesió a la mà, tampoc podrà pujar a la moto. Finalment, l'equip acudirà a Jerez només amb un pilot, amb Bastianini, i s'espera que Viñales pugui reaparèixer d'aquí 15 dies, al Gran Premi de França. I encara em queden un parell de punts per resumir el cap de setmana. La victòria de la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, a l'Amstel Gold Race, una prova clàssica del calendari internacional que fins ara no havia guanyat cap corredor o corredora de l'estat espanyol. Per tant, un fet històric. Blasi, que va anar escapada als últims 22 quilòmetres.
Estil Pogacar.
Escapada en solitari i...
Ja ens va venir a veure l'octubre, després de guanyar el bronze al Mundial Sub-23, i ja vam detectar que era una persona, en aquest cas una esportista especial, i a fe que ho està demostrant, ja ho va demostrar en el Mundial Sub-23, i ara amb aquesta primera, amb el primer gran triomf com a corredora professional.
De fet, ella mateixa explicava ahir al Tot Gira que ni tan sols esperava córrer aquesta carrera, que l'ha corregut una mica per accident, a última hora va entrar per dirigir la convocatòria i mira tu, per guanyar-la.
No és mala manera. Jo sempre, en aquests casos, sempre recordo Dinamarca, l'Eurocopa del 92, que no l'havien de jugar i la van acabar guanyant.
Exactament. I acabo amb tennis, perquè el francès Arthur Fils es va endur el godó guanyant a la final el rus Rublev.
Un godó per les absències, per les lesions i per les eliminacions sorprenents, una mica deslluït en el seu tram final, amb gran victòria d'aquest francès, que va tenir problemes amb les lesions la temporada passada i que, tot i la seva joventut, intenta reprendre la seva carrera. Avui hem convocat Ull de Falcó amb l'Àlex Corretja per analitzar què ha donat de si el torneig barceloní de tenis. Per cert, que nosaltres estem pendents de la celebració del Sant Andreu, però la Reial Societat està celebrant la seva copa pels carrers de Donosti i les imatges són certament espectaculars. De fet, es corresponen amb la gesta que ha aconseguit l'equip Txuri-Urdin.
Clar, perquè l'última la van guanyar en pandèmia i segurament no la van poder celebrar per als carrers de...
De fet, la van jugar sense públic a la Cartuja i la celebració, jo no la recordo, però m'imagino
que no
va ser així. De fet, ahir nit crec que calculaven que hi hauria 100.000 persones al carrer i Sant Sebastià no arriba ni a 200.000 habitants, per tant és evident que la ciutat s'haurà onat a celebrar l'èxit del seu equip. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
El Barça busca nou per la temporada vinent i us preguntem, dels actuals davanters centres que té l'equip, amb quin us quedaríeu? Lewandowski o Ferran? És una pregunta senzilla. Qui creieu que ha de completar la nòmina de nous de la pròxima temporada? El Barça en fitxarà un, i dels dos que queden, amb quin us quedaríeu? Lewandowski o Ferran? Veig que també hi havia una possible resposta que es comenta aquí a la taula, però que,
cap dels dos.
Ja, però ja no hi hauria joc. No hi hauria joc. Per tant, després de les vostres reflexions, com sempre, la Sònia Oleart atendrà tots els vostres arguments.
A més, cap dels dos és una resposta no vàlida, tenint en compte l'economia del Barça, llevat que vulgui jugar amb el davanter centre del Barça Atlètic, que ara mateix tampoc us sabria dir qui és. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
El Dani hauria... Ara te l'anava a dir Sani. El Dani...
Sani de Nabra.
Exacte. El Dani hauria votat cap dels dos.
Sí, no m'enamora en cap dels dos. Però si... entenc que econòmicament el Barça no pot anar fitxant si 34 davant de centres.
I si et pressionem molt, et quedaries amb...
Sí. El meu advocat em prohibeix que digui Ferran, però és que no sé, és que...
En realitat és triar un davanter suplent, perquè interpretem que...
A mi m'agrada molt més Lewandowski,
Barça...
però evidentment 2026 és més bon negoci que quedar-te Ferran, 2027 és més bon negoci que quedar-te Ferran que Lewandowski. Per edat, encara que sigui
Ferran. Ara en parlarem amb la Laia, Ferran acaba contracte d'aquí un any, veurem quin és el bon negoci i quin no.
Com la Sònia, no?, que també...
Bueno, no, es comenta un programa indefinit i no.
Es comenta en programes de ràdio que té moltes
sí,
ofertes.
Sí, impressionant. No. Això sí que és mercato. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda.
L'Anaïs està descollorant des de
però
fa
des
arribat, molta estona amb aquests mercatos radiofònics. Tot bé?
Tot bé. Jo em quedaria amb Ferran.
Vinga, doncs, un vot per Ferran, un
però, i mig. Però renovant-lo.
Un vot convençut per Ferran, un arrossegant als peus. Marcos López, bona tarda.
Bona tarda, Ferran.
Doncs dos vots i mig per Ferran, que la veritat és que Lewandowski, pobre, ha donat un gran rendiment, però...
Ha fet una gran feina.
Una retirada de temps és una victòria.
Ha fet una gran feina, ha fet un gran treball.
Sí, això no, crec que no ho discuteix
ningú. 4 anys impecables. Sí, sí.
Però, com diuen els argentins, ja fue. En fi, que entrarem en matèria de nou, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Aitana, bon matí. Bona nit.
Bona nit.
I moltíssimes felicitats. Millor jugadora del món ara ja de manera oficial. Ha estat com ho havia somiat?
No sé si ho havia somiat algun dia a la meva vida, perquè això que m'ha passat avui és molt heavy, no? I ni tan sols jo sóc conscient del que ha passat. Bé, em tocarà assimilar-ho i valorar-ho d'ara endavant.
Tot costa una dècada.
Aitana, bon matí. Aquí vam poder saludar, tot just guanyada la seva primera pilota d'or. Ara ja en té 3 i això vol dir que el temps passa i que Aitana, bon matí, és molt bona. I de fet, ho podrem tornar a comprovar de seguida perquè, si tot va bé, estarà disponible ja pels partits immediats del femení. Demà, no, dimecres al camp de l'Espanyol a Lliga F i el dissabte al camp del Bayern en partit de Champions. Ara sí, entrem en matèria.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Flames i ginesta són nostres colors. Els crits són la festa quan canta el bon nord. Perquè les quatre barres les portem.
Flames i Ginesta, aquesta és la revisió de l'himne de la Unió Esportiva Sant Andreu que han fet els Ginestà, els germans Serrasolses, que són dos superaficionats de la UESA, que diu la Jordina Tarré. Com a mínim ell sé que és un malalt perquè n'hem parlat uns quants cops, crec que ella també, però bé, de fet, com a mínim ha participat en la revisió d'aquest himne que sona molt modern i molt xulo i que a més ens serveix per celebrar, després en parlarem, aquest ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu a la primera federació i també ens serveix per rebre una de les ciutadanes més il·lustres de Sant Andreu del Palomar, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tu has dormit?
Jo sí.
No vas anar a la plaça Orfila.
No vaig anar a la plaça Orfila, no vaig estar al Narcís Sala. Que ara baixa tot el suflé, no?
Bé,
no vaig viure, no vaig poder viure en directe.
Que dicen que són de Sant Andreu i no ho són.
És veritat que jo he viscut...
On estaves?
No, era a casa, que ara no visc a Sant Andreu.
Oh,
he viscut doncs 30 anys, no, gairebé 30 anys a Sant Andreu.
Això no es perd.
Ara per arreglar-ho només falta que diguis que vius a Gràcia i ja no pots tornar a trepitjar Sant Andreu.
Tinc família a prop de l'Europa, sí. Però molt contenta.
Tampoc cal, perquè a Gràcia ja som prou gent, vull dir.
No, molt contenta de veure amics, això sí que van gaudir moltíssim d'aquest ascens i de la festassa i de veure en Narcís Sala, com l'hem vist moltes altres vegades, perquè l'ambientàs que hi ha a la Rambla de 11 de setembre, quan hi ha partit, als voltants del Narcís Sala, tots els balcons de les cases, la veritat és que és molt xulo. I me n'alegro moltíssim, perquè és un club que fa anys que ha tingut algunes decepcions, que ho ha intentat, i com deia el Francesc Ripoll, doncs a la tercera ho han aconseguit.
Molt bé, doncs enhorabona a tots els aficionats del Sant Andreu. Insisteixo que d'aquí una estona en parlarem i també ja parlarem fins i tot en clau de futur amb aquest neguit d'on podran jugar, ja sabeu, aquesta norma estúpida de... No, és que la primera federació s'ha de jugar amb gespa natural. La Champions poden jugar amb gespa artificial, però a la primera federació nord. La Laia ha vingut de celebració, però sobretot ha vingut professional com ella sola a parlar-nos de la gran obsessió del Barça, el gran objectiu del Barça en aquest mercat, que potser no ho era tant fa uns mesos, però ara ja sí, de manera indissimulada, volem un nou.
Sí, bàsicament perquè un dels aspectes que més ha disminuït i ha canviat del Barça respecte a l'any passat, i aquest és el gol. L'any passat fèiem aquelles xifres, el golejador...
Estratosfèriques, sí.
Estratosfèriques, l'equip més golejador d'Europa, i aquest any això ha disminuït i, evidentment, doncs és una de les prioritats o la prioritat que té principal Deco sobre la taula.
L'any passat recordo que vam acabar comparant el trident Rafinha, Lamine Lewandowski amb xifres de Eto'o, Messi i qui era l'altre de...
Suárez.
No. Parlo del triplet de Guardiola. Cony, i Pedro. Parlàvem d'aquests números, vull dir, una autèntica barbaritat.
Divendres vam parlar del nou, però dels nous que tenim...
Perdó, era Henry el primer, l'any del triplet. Ja sabia jo que m'estava equivocant en un davanter.
Home, Sanabra.
2009, favor, no, és que no sabia, que... No sabia si referia...
Pensava en la primera temporada. Segurament Suárez, Neymar, Messi encara en van fer més, però
sí,
ara
segur,
estava...
Segur.
És que jo recordo que...
170, no? Van fer 170.
Home, no pot ser. 170 devia fer l'equip.
L'equip.
Jo recordo que Messi, Eto'o, Henry, l'any del triplet de Guardiola van fer 100 gols entre els tres. Això... seguríssim. I crec que Messi, Suárez, Neymar, el 2015-2016 encara en van fer més, però bé, és igual. Que ara estic desviant la qüestió, Laia.
Sí, és que estava intentant buscar les xifres dels tridents.
131, Neymar, Messi, Suárez.
Sí.
Bé, aquesta xifra no s'hi van acostar. Ho van fer molt bé l'any passat, però no tant.
Ningú s'hi acostarà.
És que allò també va ser estratosfèric, sí. Però vaja. En qualsevol cas, no, l'any passat no s'hi van acostar i aquest any menys. Vull dir, ha estat una del que ha faltat també a l'equip. Divendres parlàvem de la situació de Lewandowski i la seva renovació, amb allò de que el Barça el que diu és que ells... que Lewandowski ja coneixia que li podia oferir al Barça, cosa que no volia dir que tingués l'oferta en ferm de renovació, però que sabia, com a mínim, que li podia oferir i que, evidentment, doncs, algunes de les condicions, com ara l'econòmica, segurament el van sorprendre i no positivament, i érem en aquell punt, som en aquell punt que Lewandowski doncs, segueix, ha de valorar què fer i el club també doncs, ha d'acabar de donar el pas de presentar aquesta oferta en ferm. En qualsevol cas, ara parlem dels nous, d'aquesta prioritat, de com es vol reforçar el Barça. Ahir el club de la mitjanit, amb el Xavi Campos, ja veu parlar de diferents opcions de davanters que agraden al Barça. Hi ha un top 3 que és evident que són els tres noms que tothom diria, i sobretot un, i que és un nom que podríem dir que serà com una mica el serial de les setmanes, que és Julián Álvarez. Julián Álvarez és el jugador preferit per nivell i característiques futbolístiques. A Joan Laporta li agrada molt des de fa molt temps. Encara ara és la seva primera opció, Julián Álvarez, tot i que públicament a vegades on s'ha fet una mica el desmenjat. Ell, el jugador, vol venir al Barça i encara ara gent que ha estat amb ell fa relativament poc mantenen i t'expliquen que Julián així ho expressa, que ell vol venir al Barça i aquest és un punt de negociació important pel club blaugrana, perquè és un punt de força, diríem, en el sentit de que si el jugador vol venir, doncs com a mínim t'agafes això, però és evident que l'operació econòmica ara mateix ens sembla inassumible per pràcticament. Sempre posarem un pràcticament inassumible pel Barça per les xifres que s'estan parlant de 100 milions d'euros o més.
Jo crec que
clar,
serà
és que
més.
Perquè l'operació es pugui fer, el primer de tot que hauria de fer l'Atlètic de Madrid és posar-li un preu. perquè la clàusula deu estar molt per sobre.
El primer és que el Barça pregunti a l'Atlètic de Madrid, que jo crec que això, com a mínim el que ens havien dit en les últimes setmanes, no s'ha produït. O sigui, l'Atlètic de Madrid no té per què posar cap preu.
No, no, ja, clar, evidentment, però que quan el Barça li vagi a preguntar,
això, sí,
que l'Atlètic de Madrid estigui realment disposat a vendre'l. Si no,
a veure, hi ha moltes maneres de preguntar el preu. Ja sé que Mateu Alemany, que és el director esportiu, ja sabem que la relació no és bona, però quan et poses a negociar amb aquestes xifres, sempre hi ha gent que parla, és a dir, no és bona amb segons qui del Barça i amb segons qui parla. Llavors és evident que no s'han assegut. Va, parlem de Julián,
no? No crec que sigui el que porti la negociació, però Enric Masip ha explicat més d'un cop que té bona relació amb Mateu Alemany.
Vull dir que tots dos clubs saben que Julián vol anar al Barça, que li agradaria anar al Barça, de l'interès del Barça, i més o menys saben el preu. I a partir d'aquí ja veurem quan... També és cert que ara, en el context de la Champions, que l'Atlètic de Madrid encara es troba Champions, no ningú es posarà a fer un pas important.
Però, evidentment, no és el moment. Aquest tio té, efectivament, les semis de la Champions i el Barça té la Lliga, però...
I no té diners.
No té diners. Però no puc evitar pensar... Jo que crec que aquesta operació és bastant inviable des de tots els punts de vista. No, dissabte a la nit no vaig poder evitar pensar que entre altres coses, Julián vol venir al Barça perquè a l'Atlètic de Madrid li passarà això que li va passar dissabte sovint, que és que és molt difícil guanyar l'Atlètic de Madrid, ho diu la història, no és que tingui res contra l'Atlètic de Madrid, i per això passen aquestes coses, que vas a jugar una final com a favorit i la palmes.
Bé, també ha eliminat l'Atlètic de Madrid al Barça dues vegades.
Sí, però tu ara mateix crec que no estaries en condicions d'afirmar que és el favorit per guanyar la Champions. És que el problema és que l'Atlètic de Madrid...
Ell també forma part d'aquest problema, diguéssim, perquè fa un golaç però fa un penal a la tanda.
No l'estic exculpant, només dic que els grans jugadors...
No, i que ha marcat 8 gols a la Lliga aquesta temporada.
Els grans jugadors...
No és una xifra d'antecentre...
Que ha marcat més gols que la Minya Mal.
Que no és davanter central.
Que ha marcat menys. Marcat 19 gols.
Que, òbviament, la manera de jugar de l'Atlètic de Madrid tampoc li deu posar fàcil, eh?
Sí, bueno. Però...
Bé, i que es va tirar dos mesos sense fer un gol.
Per això dic que la xifra és baixa.
Va tenir una sequera inexplicable. Sí. Perdó, que et vaig interrompent i no acabo.
No, deia que Julián Álvarez és el gran nom i aquesta operació econòmica que ara mateix dèiem pràcticament inassumible. El club és cert que no ho volen descartar al 100%, perquè ells, quan tu recordes la xifra de 100 milions, sempre parlen de... sempre es poden incloure jugadors. El problema no són els 100 milions, sinó inscriure. Per tant, bé, és aquella sensació de no volem tancar encara les portes o donar com a mínim per descartat 100%. Altres, com ara el Ramon Salmurri abans em parlava amb ell, em deia no, és que altres sí que t'ho descarten. És normal, perquè estem parlant d'aquesta xifra. Deia categoria top, 3 fitxatges, Julián Álvarez, i evidentment Harry Kane o Haaland són altres noms. Harry Kane va sortir amb campanya, era un jugador que agrada, seria una operació similar, em fas que no amb el cap, però deixa que acabi un moment.
Si econòmicament no pot ser Julián...
És que en el cas de Harry Kane ja incomplim la primera, que és que ell no vol marxar del Bayern perquè està content, perquè entre altres coses...
Està en un club... Clar, està en un club que ara mateix diríem que és bastant atractiu i potent a Europa com per marxar com el Bayern de Munic, però sí que el Barça el veien com una operació que seria similar com van fer amb Lewandowski el seu dia. Té 32 anys, Harry Kane, no estaríem tampoc fitxant un davanter.
No, és un jovincell, no.
De futur.
Però 3 anys bé. Serà molt bé.
No, no, home, Harry Kane...
3 anys i és...
S'assemblaria al fitxatge de Lewandowski. Sí,
però per mi és
pitjor jugador.
No, per mi millor jugador
per Barça. Per mi és millor jugador que Lewandowski.
Millor jugador pel Barça.
Que Lewandowski arriba amb 34. Jo ho sento, però a la història del futbol Lewandowski és bastant millor davant de centre que Harry Kane, per mi. Li he vist el Tottenham molts anys.
Jo crec que és millor golejador, els números ho diuen.
Però millor jugador...
Lewandowski va estar a prop de guanyar una pilota d'or.
Sí, sí.
Aquest senyor no ha estat a prop de guanyar una pilota d'or.
Però porta 50 gols, ara mateix.
No, si és molt bo. Si a mi m'agrada Harry Kane, però,
si el Bayern tingués...
Però a mi amb la comparació amb Lewandowski jo no estic d'acord.
Si el Bayern... Jo per mi és millor jugador ara pel Barça que Lewandowski en el seu moment.
Jo estic d'acord en això.
Per mi, pel sistema de Flick, és el millor jugador.
Perquè participa més del joc i juga d'esquena i trepitja la pilota i tal. Però de cara a porteria...
Perquè marca molts gols.
Dóna'm el pols. Sí, va. I Lewandowski al Bayern no marcava gols.
Però, també. Ah?
Però jo insisteixo, ens mola molt parlar de Kane, però és
que... No, no té sentit.
Sí, no. L'he posat com a tercer dels top 3 que tothom diríem, però...
Hem caigut de quatre grans.
Ens mola molt, però no fa cap pinta que hagi de venir.
Un moment, les xifres del trident de la passada temporada eren 94 gols. És 3. Les xifres del trident ara són 59 gols.
Clar, és que no només ha caigut Lewandowski, també.
No, mira,
Rafinha,
Lewandowski, 42 gols, 16. 34, Rafinha, 19. I Lamine, 18-23.
Clar, clar.
Ferran, en canvi, l'únic que ha mantingut...
No? Ferran, he mirat el trident. Ara miro...
L'únic que ha mantingut el to respecte a la temporada passada és Lamine Yamal.
Lamine.
I no, fins i tot l'ha pujat en referència a gols.
I encara falta.
Sí, sí.
Perquè s'acabi, vull dir que encara pot pujar més.
A partir d'aquí, ahir al Club de la Mitjanit, ja, clar, parlàvem d'un nivell més assequible de davanters, que evidentment, doncs, Deco i tot el seu equip segueixen treballant, perquè en el cas que no es pugui fer Julián Álvarez, has de tenir opcions. Hi ha noms, hi ha una llista de diferents noms, diferents davanters, però entre ells, el Xavi Campos va dir un nom, i per entendre una mica el perfil també que agrada a l'àrea esportiva del Barça, va parlar de Víctor Osimhen, que és el davanter del Galatasaray, que té 27 anys, que havia estat al Nàpols. És cert que el seu salari podria ser un petit inconvenient o una de les coses a negociar fort, perquè té un salari alt.
Sí, sobretot
però...
perquè va deixar el Nàpols per marxar al Galatasaray. I ahir deia el Campos, l'única explicació és que ho facis per diners.
Vaja, bé, i per una relació que no era gaire bona amb el president del Nàpols.
Ja, ja.
Però en tot cas, sí, sí, que
si
normal és que tu vist tenir ofertes d'altres...
Sí, sí, sí. Vull dir que és un tio que...
Però bé, el sou de Lewandowski, econòmica... segurament si l'iguales al sou que tenia Lewandowski, el Jiménez estaria content. Vull dir que no...
Home, però es tracta...
Es tracta de no
igualar el sou de Lewandowski, perquè si no encara no tindràs més complicat.
Sí, bàsicament perquè
aquí hauries de pagar traspàs.
Lamine Yamal està bastant per sota d'aquestes xifres i Lamine Yamal segurament pot entendre que hi hagin contractes vells, però si arriba un tio ara del Galatasaray i cobra més que ell, igual ja no ho entendrà tant.
Sí, sí.
En fi, aquestes són altres derivades, però aquest nom jo... Ahir ja ho va explicar perfectament al Campos. Ningú està dient que el Barça fitxi Osimhen, però com que és evident que...
És més realista que fitxi Osimhen.
És segon esglau.
Àngela Maria, perquè els primers de la llista, un no vol venir, l'altre no sabem si ens el vendran, l'altre jo crec que ni ho preguntarem, perquè Haaland està acabat de renovar
10
per 10 anys pel City. En fi, que hauràs d'anar mirant altres alternatives, perquè l'objectiu, això sí, que no hi ha dubte, és portar un nou.
19 gols Ferran Torres aquesta temporada en 44 partits, 19 gols la passada temporada en 45 partits.
Doncs mira, Ferran sí que aguanta.
Ferran està
regular.
També, com Julián Álvarez, també amb una sequera flipant.
Pot millorar.
O sigui, si és no, que fins que, pitjor, fins que va arribar la sequera...
Aquest any pitjor repartit.
És que fins que va arribar la sequera...
Els números són els mateixos. Jo tinc la sensació que l'any de Ferran és molt millor l'any passat.
Però perquè s'ha passat dos mesos sense marxar, llavors.
Clar, però si haguéssim preguntat al mes de gener, diríem és molt millor que l'any passat. Perquè a més va tenir més minuts.
Però Ferran té una cosa que... crec que no hi pensem gaire, jo el primer, i se li valora poc perquè després té 3 mesos sense marcar i això un nou del Barça no és assumible.
No, però això l'ha passat aquest any,
l'any passat... No. Ja, però que ara anava a parlar en positiu. Mm. Et vas a jugar al camp de l'Atlètic de Madrid, ningú l'espera de titular, és titular
i
no només juga bé, sinó que fa un gol que et podia haver posat camí de la classificació. L'any passat, a la final de Copa, Lewandowski lesionat, juga Ferran i fot un gol que et salva el partit perquè t'anaves a...
De fet, va ser el davanter de la Copa.
Sí, sí.
Perquè el Lewandowski va estar un mes i...
Vull dir que ja sé que el Dani i com sé que molts culers ho diu arrossegant els peus, però entre Lewandowski...
A mi no em sembla davanter titular pel Barça, però reconec que si segueix el ritme d'aquestes últimes dues temporades...
Però és que la pregunta, per exemple,
que fem... Ja, és que es quedi, no que jugui de titular. Sí, ho entenc. Però jo faria foc nou amb els dos.
Ferran Torres, recordem, té contracte fins al 2027. A estiu, ara on som ara, en mes d'abril del 2026, el més normal és que un jugador que li queda aquest any de contracte estigués renovat. No ho està. Tampoc ens consta que estiguin avançades les negociacions per la seva renovació. I això també...
És un tema.
És un tema perquè Ferran mateix, que veiem que a vegades celebra els gols amb unes reivindicacions que no acabem d'entendre per què, no? Perquè... Doncs potser té alguna cosa a veure també en el fet de sentir-se més valorat o no, o que sempre s'estigui veient al mercat i que aquesta renovació de moment no
arriba. Si ho vol vendre el Barça és aquest estiu.
Clar.
I aquí el Barça, qui el va portar? Mateu Alemany, no?
Sí, correcte.
Yep. Bé. Com canvien els discursos, per això sé que no descobreixo res, però en campanya electoral i ara. Perquè en campanya electoral la Porta deia que es podia fer un fitxatge grandiós i grandiloquent i tal. Hi havia un candidat que deia que portava Harry Kane i un candidat que deia que es miraria Haaland. I ara arribem a la realitat i no podem fitxar ni... O sigui, vull dir, hem enganyat bastant.
Però
la gent,
és que això...
Però menys que altres
sí. eleccions. Bueno, no ho sé.
Sí, home, sí. Molt semblant. Altres anys sempre, sí, bueno, els noms van sortir...
Semblant,
El nom de Haaland va sortir el dia abans, gairebé. Yeah,
yeah. Si parlem
Harry
de...
Kane, pobre, no va passar el tall.
Però quan de temps, sí. I aquí està la Laia, quan de temps porta el club dient que arribarà a l'1-1?
Sí, sí.
Anys.
Fem a l'1-1 i que podrem fitxar un gran jugador del futbol mundial. Això s'ha dit 73 vegades en campanya.
Ara mateix no hi ha que mirar a Frick ni a Deco. Hi ha que mirar a la porta i al club que doni les recursos, les eines i els recursos a l'entrenador.
Sí, sí.
I aquest any jo crec que estan una mica...
I el director esportiu, que el director esportiu té bon gust, eh? O sigui, ell volia a Luis Díaz i Luis Díaz està jugant molt bé.
Clar.
Clar, o sigui...
És que la temporada amb Luis Díaz en lloc de Rashford, no sé si hauria sigut molt diferent, però el rendiment en tinc bastant poc.
És que no és el que volia, sinó el que podia.
Ja,
i al final és el mercat en el que es mou el Barça des de fa 5 temporades.
Però és que en aquest mercat el Barça només ha pogut fitxar a Dani Olmo i a Joan García.
Sí, però jo crec que no està malament. Vull dir, veiem com està el panorama
Bé,
i amb Joan García està molt bé, però jo crec que aquest any ja és que li deuen amb aquesta generació. Arriba un punt que ja és que ho has de fer perquè aquest grup necessita reforçar-se si vol aspirar a fer... Vaja, doncs a guanyar Champions, siguem clars.
Aquí la cosa, parlant de grup, és que no només necessites un davanter centre.
No, clar, necessites un centre, necessites...
I la cartera, no sé pel que donarà...
Però són 5 anys ja, eh?
Sí,
que no ho estic excusant. Jo estic reflectint una realitat, que és que últimament no has fitxat mai el que has volgut, sinó el que has pogut, i jo tinc la sensació...
Potser hauries de fer alguna venda dolorosa.
No, és que...
Això també es diu cada
mercat.
Però és que, clar, si no tens diners per fitxar, necessites un central i un davant de centre...
Que tu tinguis 100 milions d'euros per fitxar Julián Álvarez. Si aquest no és el teu gran problema. O sigui, tu, ostres, jo crec que el Barça està capacitat per buscar maneres de poder pagar 100 milions d'euros per un jugador. De veritat que ho crec. El teu problema no és aquest. El teu problema és els salaris i inscriure'ls. Per tant, és que si tu vols aspirar a segons quin tipus de jugadors, el primer que has de fer és obrir la porta.
I que està molt bé, vaja, està molt bé, no, farem una rua quan tinguis l'1-1, però si et poses a fer el cabra el perdràs. És a dir, no, el 1-1 serveix per operar amb normalitat, però no vol dir que puguis tornar a inflar la massa salarial, precisament. Si Lewandowski desapareix de l'equació, és un avantatge
A més, Ter Stegen...
Sí, però Ter Stegen te'l menjaràs amb patates. Ter Stegen són 60 milions en 2 anys i o hi ha un miracle o una proesa, perquè ara no em deixen dir miracle, o te'l menjaràs amb patates i
estalviar-te contractes ascendents. Que aquest és l'altre mecanisme.
Sí, clar, però és que
tenia un contracte ascendent.
El que vingui també, perquè el que estem fent és tirar la pilota endavant.
Això justament és per equilibrar que, evidentment, els nanos... i començant per la Minya Mal, que ja ha passat, els estan apagant més. I Gavis i Pedris, tota aquesta gent, quan van renovant, evidentment guanyen més diners. Si no ho equilibres, tindràs un dia l'1-1 i a la setmana següent el perdràs. En fi, ja hi arribarem a això.
Laia... més enllà que tinguis o no els diners i que puguis operar 1-1, jo crec que el Barça fa bé en mirar aquests perfils de segon esglaó.
És que és lo correcte.
Perquè a mi em sembla molt innocent pensar que l'Atleti de Madrid et vendrà Julián per 100 milions d'euros quan ells em van pagar 75 més 20 en variables, és a dir, gairebé 95. Han passat 2 anys, l'han gaudit només a mitges, però és que l'Atleti de Madrid al Barça no li... seria el primer gran negoci que fa el Barça. Griezmann, que el Barça crec que va pagar són 120?
135
més 15.
Era 120 més els 15 aquests. De 135. Li quedava un any de contracte, pot ser? O sigui, no ho sé, però...
Però ens van donar una opció per Saúl. Sí.
Però vull dir, seria el primer cop que arribes a un acord que dius, home, doncs està bé, perquè he pagat 100 per un jugador que ells van pagar 95 fa 2 anys. I a mi em sobtaria moltíssim, vaja. Potser te'l venen 100 més Ferran Torres, això podria ser. Llavors aquí sí que podries intentar negociar i crec que sortiries...
Sí. 100 més Ferran Torres? Sí, 160.
Jo no. Ferran Torres val 60, un any d'acabar el contracte? Però un any d'acabar el contracte.
Si inclous Ferran Torres, baixes a 100.
Llavors, no, mira el valor de mercat de Ferran Torres.
Si inclous Ferran Torres, baixes de 100, quan l'Atlètic de Madrid sap que aquest jugador li queda un any de contracte i que no té cap intenció de vendre Julián Álvarez, home, seria un gran negoci, però és que Mateu Alemany tonto no és.
És que ara mateix Ferran Torres ha marcat els mateixos gols que Julián Álvarez.
Doncs no vagis a buscar-los i Ferran Julián Álvarez.
És veritat, és dolentíssim, no cal que el vinguin a buscar.
No pot ser que Julián Álvarez, que és un gran jugador, valgui 200 milions d'euros, que no, que no es val...
Però la diferència, ja... Marcos, és qui vol fer l'operació. Clar. Sempre és això.
Bueno, pues el Barça, com tu ben dius, busca un altre tipus de...
Per això ja dic que el millor que pot fer el Barça és anar a buscar una alternativa,
quan
perquè...
Rafinha al Barça, quan arriba
Rafinha al Barça... Sortiràs escaldat, com sempre, ja veurem si bueno, després et surt
quan
bé.
Quan arriba Rafinha al Barça, d'on ve? No ve del United, del City, ve del Leeds. Que està a punt de baixar a Championship. I què passa? Que Rafinha es converteix en el que ja era, un gran jugador. Però jo crec que el Barça té que apostar per aquest tipus de jugador. Bàsicament perquè no té diners.
Sí, sí.
No té diners.
Però si és, el que, és el que fa Deco.
Sí.
L'any passat...
Evidentment.
És... Luis Díaz, Nico Williams, que a mig estiu va aparèixer. Al final Rashford. I aquest estiu, doncs, escolta...
I guanyes lliga i estàs
tal
allà.
Tal com està la cosa, jo no sé com està del terrat o ciment. Tinc amb reserva l'opinió sobre aquest aspecte.
Bastant d'acord amb tu.
Però... si acabes amb Osimhen, a mi no em sembla malament, perquè crec que millora el que tens ara mateix.
Sí, sí. És millor. 50 milions d'euros, el valor de mercat de Ferran.
50?
Home, 50, clar, però és que no. Normal.
Està bé.
Sí, sí.
Claro. I jo signo, eh?
100 més Ferran? Sí, sí. A mi pagar 150 milions per Julián Álvarez em sembla
que
està.
Però és que insisteixo que esteu valorant, a Ferran li quedarà un any de contracte. No, al mercat ningú pagarà 50 milions per Ferran.
Ni 150 per Julián Álvarez tampoc.
I ningú pagarà per Julián Álvarez més de 100.
Ningú o un d'aquests no pot pagar 150 per Julián?
No pagarà, no. No, o sigui, no, perdona, no, perquè l'ha pagat...
Perdona, Isaac, de la Real Societat, quan van pagar a Newcastle?
140.
No pagaran per Julián? Però mira, 50?
La Premier s'ha convertit en una autèntica bogeria.
Per això.
El City ja té nou. El Chelsea ja també...
El City ja va jugar.
Bueno, el Liverpool també va fitxar dos nous, l'Equitiqué i l'Isaac. O sigui, quin mercat, a veure, a quin
jo
club...
Sento, però
és que jo insistiré, que Julián no està en venda.
Clar,
per
ja
tant,
està.
No superior. Els hi cal veure
sí,
vendre
el mercat de Ferran.
Sí, sí, evidentment. Sí,
Ferran,
sí,
però és més difícil pagarà... que paguin 50 per Ferran sí, que 150 sí. per
no,
Julián.
No, però quin club pagarà 150 per Julián Álvarez?
El típic equip anglès amb molta pasta i que de sobte...
Ah, i s'anirà a... I s'anirà...
Bueno, ja va jugar. Ja va jugar la Premier.
Us canvio la fitxa.
Va jugar a Manchester, eh?
I si anéssim a preguntar, ens diguéssim, no, Julián, no. Voleu Charlotte?
Aquí entrem en un terreny... És que a mi m'agraden els nous així, tipus una mica tronquets...
Jo m'ho dic.
Però, evidentment,
però
està lluny.
Charlotte estaria bé si necessitessis el que necessita l'Atleti de Madrid de Charlotte, és a dir, un jugador
B, no?
Estil Luc de Jong el seu dia, que és per sortir de les segones parts, però Charlotte com a teu davanter titular?
Jo no ho veig,
No ho tinc clara l'opinió, però... És que ara mateix jo trobo que no tenim molt titular.
Que crec que també tenim una mica alterada la visió respecte a Charlotte, perquè cada vegada que juga contra
clar,
el Barça, Marc
Marca. No?
I jo després el veig en altres partits i penso, sí, doncs no és per tant,
no
és, realment.
No és una meravella, no?
Va ser pitxitxi de la Lliga Espanyola.
Fins al punt, correcte, fins al punt que el Marcos prefereix Muriqui, Muriqui.
Jo Muriqui per la segona opció de la davantera.
Mm. Ja, però escolta'm una cosa, és que estem carregant el vaixell de segones opcions, eh?
No.
O sigui, és que arriba un punt que dius, bé, no ho sé, muntem un altre.
Però és que no tenim diners per la primera opció.
Però és que, clar, jo vull comprar-me un cotxe i no tinc diner. I ja està. O sigui, què vols?
Aquesta serà... Estem a l'abril.
Aquesta serà una de les frases de l'estiu. Hi haurà temps per parlar del nou que fitxi el Barça. És que m'he oblidat de dir-vos que avui ve el col·laborador Premium i, per tant, hem de passar una mica de via. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Avui no us hem preguntat quin nou voleu, ja hi arribarem i hi haurà dies. Si no, tenint en compte que el Barça busca nou la temporada vinent dels actuals davanters centre de la plantilla, amb qui us quedaríeu, Lewandowski o Ferran? Sònia Olear, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb qui es quedaria la nostra audiència?
Doncs mira, clar, 82% per Ferran, 18% per Lewandowski. Aquest és el resultat que dona la nostra enquesta ara a Twitter. Per exemple, ens diu a Twitter, el Biel diu, Ferran és més jove i polivalent que Lewandowski. Si es quedés, permetria portar un nou més pur i d'un altre estil, potser Osimhen. De manera que es podrien complementar molt bé i donar més variants a l'equip. Això sí, Lewandowski sempre al meu cor i se l'ha d'acomiadar com mereix. El Rot diu, no voto perquè em quedaria els dos. Al Ferran se li pot donar confiança a minuts, segur que agafa ritme. I a Lewandowski pot donar encara una temporada bona, tenint en compte que no haurà de fer l'esforç amb la selecció. L'Alfonso diu que cap dels dos un parla d'alt i l'altre perquè no és fiable de cara a gol. El problema serà si no es pot fitxar un davanter millor. O l'Òscar diu Ferran pot ser el nou titular l'any que ve perfectament i Rafinha alternar entre altres opcions. I a Instagram diu em quedaria amb en Ferran, pressiona i lluita totes les pilotes i si tenim sort en pot posar alguna dins com a alternativa al davanter titular encara pot fer servei. O la Raquel diu cap dels dos està per ser un equip de primer nivell a aspirar a tots els títols però sabem que el club no està per gaires floritures. Per tant, crec que millor quedar-nos amb Ferran. El francès diu Ferran per edat. A qui no fitxaria, diu ell, és a Julián, que de tant en tant fa un gol o jugada espectacular, però marca poc per ser el nou del Barça. Mireu els gols que ha fet aquesta temporada.
Molt bé, doncs golejada per Ferran Torres, que a més el Marcos López ha acreditat que manté el registre golejador de la temporada passada, cosa que no pot dir...
Per què arribes al Murri ara, quan ja hem parlat de Lewandowski i tot això?
Perquè avui ve a parlar d'una altra, d'una altra cosa. Fins ara, Sònia!
Fins ara!
El Barça, tot això, s'entrena per rebre dimecres el Celta i avui hem pogut escoltar un dels futbolistes de la plantilla de Hansi Flick que ha estat padrí del relat solidaris d'aquest any. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el padrí literari ha estat Eric García. Què diu, Eric?
Doncs sí, la Maria Fernández Vidal, la companya de TV3, l'ha definit en la presentació de l'acte com el líder silenciós d'aquest vestidor. La compareixença d'Eric, a part de fer de padrí, que ara ho comentem, ha anat a cavall entre la patacada de quedar eliminats de la Champions i la Lliga. Respecte a la Champions, ha parlat d'aprenentatges, ha parlat del segell que deixa el Barça a la competició i que segurament, si ho fan així, de cara al futur és una bona línia, malgrat el resultat en aquesta ocasió, i també ha parlat de la seva vermella.
La imagen que dio el equipo el otro día fue muy buena. Dentro de la poca experiencia, entre comillas, que tenemos, pero que estamos cogiendo, pues es algo que tenemos que empezar a regularizar, ¿no? Jugar así, creo que nadie nos va a poder ganar. Y respecto a la roja, bueno, al final son criterios. Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros equipos no tanto, pero bueno, son cosas que entiendo que pasan en el fútbol.
Jugando así, nadie nos va a poder ganar, ¿eh?
Sí, sí, caram. Sí, sí. Sí, sí, a mi aquesta frase m'ha cridat l'atenció. Després heu d'entendre que és un acte d'aquells en els que no es poden fer 56 preguntes,
clar,
però
clar,
si, no és aquella, si no és aquella típica que en roda de premsa habitual haguéssim desgranat seguríssim.
És una manera de respondre als debats que bizantins que es van fer la setmana passada sobre si jugant així es pot guanyar la Champions o no. En fi, Eric té claríssim que sí, però... Falta ser més regulars i tenir un punt més d'experiència, que és una cosa bastant de sentit comú. Què més diu, Eric?
Li hem fet jugar allò que jugàveu la Sònia i tu a l'arrencada del programa. Vols guanyar-ho ara i després, i d'aquí una estona, i abans del Clàssic, i el Madrid vols que te'n faci passadís. L'Eric ho té clar, la Lliga el més aviat possible, i veieu aquesta reflexió que fa a mig camí entre... De nou, la patacada de la Champions i ara l'objectiu és la Lliga, que és el títol de la regularitat, i guanyem-lo ja.
Va ser un cop dur per tots nosaltres, crec que va haver-hi moments del partit en què jo realment creia que ho teníem i que podíem tornar-li la volta, però bueno, el futbol tots sabem com és, al final ara ens toca centrar-nos en la Lliga, crec que és el premi a la regularitat que hem tingut tot aquest any i com bé dius, no? Va ben encaminada, però bueno, jo soc dels que creu que quan abans la podem tancar i celebrar-lo, doncs molt millor.
Doncs sí, feina feta no fa destorb. Eric García, gran padrí, ara estem veient les imatges de l'acte d'aquest migdia a l'Esport 3, molt ben acompanyat avui. No sabia que ell era Juste i ara sí. L'he vist.
Sí, si voleu llegir, té un text meravellós de l'Anaïs Martí, del Marcos López, mira. Que estan allà, de la Ruth Vilar, del Xavi Campos. És la 21... Espera, que us l'ensenyo. És aquest. Mira que guapo l'Eric, fantàstic padrí en aquesta edició. És la 21a edició...
Aquestes caricatures m'encanten.
Molt bé, molt bé. I cada any li fan.
Sí, sí. En va fer un any de la mítica foto aquella de Messi, Neymar i Suárez abraçats, que si tingués pasta li hauria comprat. Molt xula.
Vols que es posi en contacte amb ell?
És que no tinc pasta. Jo sí que no tinc pasta.
Li regala el futbolista, no?
No, es dona,
no,
es dona per fer una subhasta.
Per la subhasta.
Clar, aquí tot és absolutament benèfic.
Li han fet firmar. Eric ha firmat aquesta caricatura i és també destinada l'obra benèfica que és d'enguany, que és la Fundació Avant. Aquesta fundació fa més de 30 anys que treballa per millorar la qualitat de vida de persones afectades per malalties neurològiques, les famílies i els seus entorns. 21 edicions, si no sabeu què regalar per Sant Jordi, doncs és la vostra oportunitat.
Molt d'acord, gràcies, Marcos.
Petons.
Parlava Eric del calendari. Bé, ell no ha parlat del calendari, de fet, ell ho enllestiria demà si pogués o ahir. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però el Salmo ha fet números, perquè el Salmo, com el Bernat Soler, com altres integrants de la redacció, no faria un lleig a guanyar la Lliga contra el Madrid el 10 de maig.
Efectivament. A veure, queden 7 partits, 9 punts de distància ara mateix entre Barça i Madrid. Entrem a la jornada 32 i a la jornada 35, a 4 del final, hi ha un clàssic Barça-Madrid al Camp Nou el diumenge dia 10 a les 9 de la nit. Aquestes 7 jornades el Barça juga contra el Celta a casa, contra el Getafe a fora, el Sadar contra Osasuna, el clàssic del Camp Nou, a Mendizorroza contra l'Alavés, amb el Betis a casa i a Mestalla contra el València. El Madrid, de la seva banda, juga contra l'Alavés a fora, Betis a fora, Espanyol a fora, Camp Nou contra el Barça, l'Oviedo a casa, el Pizjuán i a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao a casa, perdona.
És a dir, l'Espanyol podria fer campió al Barça?
L'Espanyol podria fer campió al Barça, sí.
Jugar la jornada anterior
al podria donar. Per tant, hi ha dos escenaris. El primer, ser campió el més aviat possible, diguem-ne que és la fórmula Eric, i el segon, el títol al clàssic. En aquest primer escenari, ser campió el més aviat possible, són 9 punts ara mateix, en queda un 21, el Barça podria ser campió la jornada abans del clàssic, la jornada 34. El Barça ho hauria de guanyar tot. Fins aleshores, Celta a casa i Getafe a fora, i el Madrid deixar-s'ho tot, l'Alavés a casa i el Betis a fora. Entres a la jornada 34 amb 15 punts en joc i 15 de diferència.
És molt difícil, això.
És molt difícil.
Aquesta combinació és molt difícil.
Segon escenari, ser campió al clàssic del Camp Nou. Si el Barça surt del clàssic amb més de 9 punts d'avantatge, seria campió. Amb 9 punts podria ser-ho també, però això ja depèn del gol average. S'hauria de mantenir la diferència actual o fins i tot una punxada del Madrid. Hauríem d'entrar al clàssic entre 9 i 12 punts de diferència entre el Barça i el Madrid.
Això és més raonable. Saludo, ara farem la presentació oficial, però incorporo ja la tertulià premium, Alberto, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I sense careta, res.
Ara. Però m'ha semblat oportú. Tothom voldria guanyar la Lliga contra el Madrid, us és igual? No. Preferiríeu arribar ja contra el Madrid i tenir una setmana de tortura de passadís?
Sí, una tortura de passadís i després una altra setmana criticant perquè no t'han fet el passadís, que és el que exactament...
No està mal vist, periodísticament no està mal vist.
No, però això del passadís fa molta mandra, no?
Sí, a mi sí.
Jo sempre faig el joc a la inversa. Què us fotria més ràbia a vosaltres, en el cas contrari?
Jo perdre-la al camp, sempre.
Jo també. Per tant, vull guanyar la Lliga al Madrid.
Que acabi el partit
i aparegui... I els jugadors
del
Barça ja celebrant. El trofeu crec que costa que no apareixerà.
Era la manera de parlar. Sí. No. Sempre és la jornada següent. Si li va bé al president de la federació, si no té un dinar... No oblida tant.
En Alemanya i Anglaterra et donen.
Són països avançats.
Ens oblidem que juguem al camp del Getafe a un quart de cinc de la tarda i que ens tocarà d'àrbit Sotogrado. Això ho sabem.
La veus perillar, Albert?
No, perillar no, però vull dir que els contes estan optimistes. O sigui, jo com més aviat millor.
Sí, però el Madrid juga al camp del Betis el divendres,
sí,
també.
Sí, sí. Tens de l'escola, Eric, eh? Per tant, com més aviat millor, però vaja, pels números que ha fet el Salmos, que com més aviat millor gairebé és el clàssic, perquè... Sí,
bueno,
que...
el millor cas, a quina
la jornada abans.
Sí, però vol dir que ho guanyes tot. El Barça juga contra Osasuna.
Perdó.
El Barça juga contra Osasuna.
I el Madrid al camp de l'Espanyol.
I el Madrid a camp de l'Espanyol.
Correcte, guanyes una altra lliga a Cornellà, encara que no hi siguis.
Insisteixo que el Salmo ha dit que el Madrid ho hauria de perdre tot. El Madrid no ha fet una gran temporada, però no perdrà tots els partits.
Tot és possible.
D'acord.
Amb aquesta gent.
El que passa que ara hi ha la sensació com si s'hagués acabat la temporada, no? Després de...
De fet,
eliminació de la Champions, cap de setmana final de Copa, sí. No? Ahir veia els esports del TN a TV3 i, clar, les notícies ja eren el Sant Andreu puja, una final europea d'hoquei patins de Lleida i el Calafell. Saps aquelles notícies quan ja s'ha acabat la temporada de futbol, no? Estem parlant de fitxatges. I llavors dius, bueno, clar, això ja es deu haver acabat, i no s'ha acabat.
Saps? Però a Madrid, jo crec que a Madrid sí que ja han tancat la persiana. Aquí a Barcelona encara queda
el punt aquest d'on guanyaràs la Lliga, bueno, amb qui la guanyaràs, no?
De guanyar-la, de tancar-la bé i de valorar-la. De...
Sí, sí, ells ja l'han perdut, ara l'hem d'acabar de guanyar nosaltres, seria el resultat.
Bueno, ells no l'han perdut, han sigut els àrbitres que ens l'han regalat.
Ara, ui, ha vingut Flamenco avui, el tertulià Premium. Salmo, gràcies.
Molt bé.
Una pausa i comencem com Déu mana la secció.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Mira el que li he comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però. Més a bricodepot.es.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Avui, visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió, castell.
Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Xenescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Alguna cosa passa amb les presons catalanes que estan en el punt de mira.
Aïllament, contencions mecàniques, disciplina.
Estuve 5 días atados de pies y manos, teniéndome que hacer mis necesidades encima.
Es un recurso excepcional y lo intentem fer de la millor manera posible.
Això és un tracte degradant inhumà, és tortura pura.
Què està passant a les presons? Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
El Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè
miqueta volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tothom.
6 minuts i les 8, hem fet saladíssim, i com que veig que l'Albert té ganes de parlar d'àrbitres, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui Arbeloa ha fet un quejío monumental parlant dels arbitratges d'aquí, d'allà, i vaja, i no ha parlat dels àrbitres del Trofeu Santiago Bernabéu perquè no hi devia ser avui.
Sí, sí, allà on podia i anava deixant la queixa. Primer li han preguntat per què el Madrid en principi no guanyarà aquesta Lliga, i ella ha dit que alguna explicació en trobarien ja insinuant aquest tipus d'explicació. I en aquesta resposta ha acabat recordant el penal no assenyalat de Víctor Rey sobre Mbappé per dir que és més fàcil que Madrid guanyi la Champions pel tema dels arbitratges que no pas la Lliga.
Hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad y bueno, pues si tengo que hablar en estos tres meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
D'acord, no. Madrid contra...
Primer, no era Girona, era el Bernabéu.
No era Girona,
sí.
No?
No.
Era el Bernabéu.
A Girona hi va haver aquell contra penal a Rodrigo, que també es va encaixar. És que el Girona aquest any és el gran beneficiat de la temporada.
Que el seu equip guanyi un partit, que porta un mes sense guanyar un partit.
D'acord. Acabem d'escoltar Arbeloa i després el trinxem.
I tot i que deia que a la Champions com si els xiulessin millor, després ha afegit que molts tenen el sentiment que els han privat de ser a les semifinals de la Champions, sense dir qui els havia privat. I sí que ha insistit que l'expulsió de Camavinga va ser una errada arbitral greu que no hauria d'haver passat en Champions.
Aquí se li trenca l'argument, perquè, sí, sí. Clar, dius, la Lliga no la guanya... Les lligues no les guanyem per Negreira, uh-huh. ja el tenim com assimilat, però ara resulta que la Champions, que ja no hi ha Negreira, que sapiguem, tampoc... jo crec que són ganes de fer el ridícul, perquè tampoc crec que Arbeloa, ell, sigui el gran responsable que ha d'explicar la temporada del
sí,
Madrid.
Sí que és responsable, per mi sí.
El gran responsable del...
Un dels grans responsables, sí. Porta el mateix temps que Matarazzo a la Real Societat.
Sí,
quatre mesos. I la diferència entre Matarazzo i ell...
Jo crec que...
No, però ell porta 4 mesos.
Jo te'n dic ràpid.
Fora de la Copa, fora de la Lliga, fora de la Champions.
Però ha mantingut la tònica de Xavi Alonso, no? Ni ha millorat gaire, ni ha empitjorat tampoc gaire.
No, és normal que sigui l'entrenador que l'eliminin de tot quan és el que... Bueno, ja. A la segona volta de la competició.
Sí, però tu has vist algun canvi...
Xavi Alonso no el van eliminar de res.
Però tu has vist algun canvi substancial?
No, cap. No seré jo qui defensi Arbeloa, però entenc el que diu el Costa, que vull dir, potser ho hauria explicat Florentino o algú per sobre de
l'entrenador. Jo crec que com a mínim Florentino, Vinicius i Mbappé, com a mínim, tenen més responsabilitat que Arbeloa en el desastre de temporada blanca.
Però si no ha fet res com
a
entrenador. O
sigui, no,
fet...
Escolta, Marcos, jo no he dit que fitxi Arbeloa pel meu equip. Jo t'he dit que hi ha altres...
Quan acabi Flick, ho estudiarem.
Les rodes de premsa, això. A mi passa una cosa amb Arbeloa, que quan el veig he de canviar de canal. Escoltar-lo puc, encara. Però molt just, molt al límit. Però veure-li el físic, veure-li aquella cara, aquella barba tenyida, aquella cosa... O sigui, de veritat que... O sigui, canvio de canal literalment, o sigui, no és una exageració. Realment, amb crispa, Arbeloa. I jo crec que aquest és el servei que ha fet Arbeloa aquest any al Madrid, afegir més llenya al foc i amb aquesta història dels àrbits... Perquè aquí passa una cosa, quan dos es queixen, el Barça es queixa, i jo crec que amb raó, puc estar equivocat, jo crec que amb raó, i una altra es queixa, el punt mig no és el de la veritat. O sigui, no és que si un diu una cosa i l'altre diu l'altra, un diu blanc, l'altre diu negre, i no, és que és gris. No, és que potser és negre. Saps? O sigui, no però perquè creus... es queixin ells, vol dir que tenen un punt de raó, clar, també, però, o que li treu raó al Barça.
Però tu creus que al llarg de la temporada... el balanç arbitral a la Lliga Espanyola, ja no parlo del que... Perquè jo crec que a la Champions el Barça es pot sentir perjudicat.
Molt.
Però no ve a ser el mateix per un i per l'altre?
Jo crec que no.
Aquesta temporada no?
Jo crec que no. Jo crec que hi ha errors flagrants amb el Barça, fores de joc, absolutament, que veus aquella línia i dius però això com és, diguem, no? Mm. Jo tinc la sensació que... I a la Champions és una altra història, diguem, sí. Però clar... És però que fixa...
el Barça a la Champions veient, pot sentir agreujat.
Estava veient el City Arsenal, com crec que molts de vosaltres el devíeu veure. Aquella jugada que fa Kusanov a la segona part, quan veus que l'àrbitre Taylor diu que continuï el joc, o sigui, aquella és una jugada molt més clara que la de Cubarsí, molt més clara que la d'Eric García. I el locutor de DAZN va fer servir aquella jugada per dir quin gran partit està fent Kusanov, fins i tot en aquesta acció, saps? O sigui, clar, això passa, vull dir, és que... Clar, o l'altre dia, la final de la Copa del Rei, diguem, la sortida de Musso, no? Que dius, aquesta és penal i l'altra...
I la de Fermín, no?
I la de Fermín, no?
Avui el Joan Fàbrega s'ho faria i hem declinat amablement. Jo crec que són jugades...
L'has deixat a la banqueta.
Jo crec, sí, avui sí. Jo crec que són jugades diferents, perquè Fermín esquiva cap a Musso...
I no, aquest... bueno, no.
Home, sí. Home, Fermín remata i és ell remata que va cap allà.
I el mou la cama.
Sí, però el que
Fermín
va...
Fermín no és cap de les dues, eh? Per mi cap de les dues és penal.
Jo... La del dissabte tampoc.
Jo estic més a prop de... Jo crec que Musso a dissabte el mata més. El gest que acaba fent amb el peu, perquè de jugades d'aquestes... Vaja, us ho dic així. De penals d'aquests, del porter surt, no encerta la pilota i toca el davanter i penal, només en recordo un que li van xiular a Messi en el Mundial de Qatar, que...
Vaja. Ah, sí, ja recordo que vau dir que no era.
A mi no m'ho semblava, aquest tampoc no m'ho acaba de semblar, però clar, és veritat que aquest